El suplement, amb Roger Escapa.
Xavi Aldecoa, bon dia.
Bon dia.
A la Kiramandó. Mamarimandó. Kiramandó. Kasara, kasara, kasara. A la Kiramandó. Mamarimandó. Kiramandó.
Cada dissabte al suplement, ja ho sabeu, voltem pel món amb el Xavi Aldecoa. Avui ho farem una mica diferent, perquè en aquesta ocasió no viatjarem a cap país, sinó el que farem és traslladar-nos al moment en què va passar això en directe mentre fèiem la secció fa qüestió de gairebé un parell de mesos. Aldecoa, el suplement, el Jo Mai Mai, i passa això.
Per exemple, hi ha un control molt ferri de les persones, sobretot a partir de les paraules.
Digues.
O sigui, quan la gent sent que l'estan...
Digues. Avui amb el Xavi Aldecoa som a Eritrea.
I aquí ja vam passar una altra història perquè alguna cosa no encaixava. Això va ser el 15 de novembre passat. El Xavier se'n va haver d'anar directament a urgències i des d'aleshores hem estat algunes setmanes sense fer el Jo Mai Mai. Hem recuperat la secció amb normalitat en la mesura que hem pogut, però ens quedava un deute amb els oients i amb el Xavier, que és explicar què va passar. Avui el Xavier Aldecoa ve amb la generositat d'explicar-nos què li ha passat i com ha anat el seu procés de recuperació, o si més no, aquest ensurt que vam tenir tots en ple suplement i en ple directe. Què tal, Xavier? Com anem?
Bé, em costa. No m'havia sentit.
No l'havies tornat a recuperar?
No.
Com
no.
És? Et feia por?
Sí, suposo que por o...
Respecte.
Va ser un moment incòmode perquè em vaig quedar col·lapsat o no em sortien les paraules. Era com si no
hi
hagués... Més que en blanc, jo sabia el que volia dir, però no hi havia connexió amb el que em sortia. I això em va espantar primer perquè vaig dir, escolta, què està passant aquí? Jo no venia... ni nerviós. Sí que recordo que aquell dia he dit, ostres, no em trobo del tot bé, però res important.
Et vas posar a tremolar moltíssim.
Moltíssim, sí.
Jo vaig tirar aquesta musiqueta, vam anar a publicitat i després tu immediatament vas sortir dels estudis. I
a urgències.
Directament a urgències. I jo vaig continuar el programa improvisant i sense donar gaires explicacions perquè no teníem ni idea de què és el que t'havia passat i tampoc volia especular amb una cosa que no sabíem què era. Te'n vas anar cap a urgències amb la teva parella?
Sí, amb la Laura i vam començar moltes proves. Clar, la primera por és no saps si és un ictus, si és alguna cosa neurològica i això fa respecte, fa molta por. I vam anar descartant. Sí que és veritat que jo, dins meu, sabia que no era això, no podia saber, però tenia la intuïció de que no era res neurològic. Per sort, es va confirmar que no tenia res.
Tampoc un ictus. També, o sigui, el símptoma, la símptomes va ser, no et sortien les paraules, et vas posar a tremolar i a suar.
A suar, sí. I aquesta sensació d'un dolor fora del cap, com si no hi hagués alguna cosa que ha deixat de connectar.
T'havia passat alguna cosa similar mai, abans?
No, o sigui, és veritat que uns dies abans havia estat fent una xerrada i em vaig quedar en blanc i jo em faig moltes xerrades i no estava especial, no es poso nerviós. I em vaig quedar estranyament en blanc, fins i tot vaig demanar que obrissin les finestres i vaig continuar parlant una hora i mitja i vaig atribuir-ho doncs, a una mica de calor o alguna cosa així, però no vaig veure com un avís. Però ara, amb el temps... I després que em passés això, vaig dir, ostres, potser el cos o el cap m'estava vigilant. Però no m'havia passat mai aquesta sensació d'estar fora de lloc.
Què més et va dir el metge? Com veu continuar aquells dies?
Doncs em va dir, un cop descartat neurologia i demés, em va dir que això potser segurament tenia a veure amb ritme de vida o... amb el meu perfil de portar més de 20 anys treballant a l'Àfrica i em va aconsellar una cosa que els de la meva generació no hi tractem tant, o crec que en general no hi tractem tant, que és veure un psicòleg, veure per primer cop intentar curar-me, cuidar-me des d'aquí.
Ara hi entrarem aquí. Però clar, Xavi Aldecoa, Un paio que té 44 anys, periodista, que s'ha passat més de mitja vida voltant per tot el món, sobretot pel continent africà, que en tots aquests anys has viscut experiències molt intenses, algunes les has compartit aquí al suplement, de fet, d'això va aquesta secció, experiències que fins i tot t'haurien pogut costar la vida, amb molt d'estrès, segrestos, guerres que has cobert, revolucions, has passat gana, has passat calor, has passat fred, i... Això et passa dins d'un estudi, a prop de casa, en un entorn favorable i amable, fins i tot. Sí que estàs en un moment de... Sempre que estem en directe hi ha un punt d'atenció, no? Però clar, no t'ha passat enmig d'una situació d'estrès. Aleshores, potser els doctors t'indiquen que la motxilla que portes és pesada.
Comença a passar o parla. Per altres temes, és el que desencadena això. També m'han explicat que quan baixes una mica la guàrdia, quan estàs en un moment més tranquil, és quan el cos avisa. Quan estàs en mode supervivència, doncs no tens un altre remei que...
Sobreviure.
Que sobreviure. Per tant, és en aquest moment on les coses canvien. Però jo t'haig de dir que va haver una sensació que continuo tenint, d'estar enfadat. Estar enfadat amb mi mateix. O sigui, la sensació de que... Jo sempre havia donat per suposat que podia amb aquestes coses, tota aquesta llista que has dit, però jo era conscient de que ho havia pogut gestionar. Que no... Vale, sí, és veritat, passava situacions molt complicades, però m'ho gestionava. Marxava a caminar, menjava, anava a pensar i ja està. I de sobte, veure que no, em va provocar una sensació d'enfado cap a mi mateix. De dir, ei, tio, no pot ser.
El fet de fer una secció en què dius en veu alta... Una cosa és que escriguis, perquè tu d'escriure les teves vivències has escrit un munt de llibres i un munt de cròniques, no? I la teva feina va d'això. Però el fet de fer un espai a la ràdio que hem estrenat aquest mes de setembre en què rememores en veu alta experiències al límit que t'ha tocat viure per la teva feina, amb els teus viatges, amb les teves cobertures... Creus que pot haver desencadenat amb aquesta situació d'estrès o no? Perquè les tens superinterioritzades.
No ho tinc clar, perquè jo sí que en aquesta situació veig que no tinc massa respostes. Sí que hi ha moments que m'he vist recordant coses que havia enterrat precipitadament. Recordo una vegada vam parlar del Mopite, va sortir quan parlàvem de Lesoto, i el Mopite va ser el meu gran amic, que el van matar per un deute de menys de $5. I jo aquesta situació, que em va colpir molt en el moment, evidentment, jo sí que recordo que la vaig apartar molt ràpid. O sigui, vaig fer com que no m'havia afectat, tot i que era el meu millor amic a Sud-àfrica i durant molt de temps, i un dels meus millors amics. I quan ho vaig parlar amb tu, recordo que a més també vam passar una mica per sobre, després en sortia d'aquí vaig dir, hòstia, m'ha tocat molt. O sigui, que sí que hi ha moments, jo crec, on parlem i després és com si hagués obert una porta que tenia ben tancada perquè no m'afectés.
Però anava justet d'inspiració i feia avions de paper i des de la barana els mirava estimbar-se i fer giravolts davant dels despatxos d'una ambaixada.
A ritme del Guillem Gisbert, amb Un home realitzat, una cançó que sabem que li agrada al Xavi Aldecoa, avui per fer un espai una mica diferent amb el Xavier. Xavier, has explicat que has començat a anar al psicòleg.
Sí. La veritat és que no... Si és que no m'hi veia, jo. Perquè...
Tu no hi creies, digue-ho.
Sí, no hi creia i em costava molt perquè... crec que és generacional, però bueno, potser m'escudo una mica amb aquesta excusa. Jo pensava que era el psicòleg i anava qui tenia un problema greu, que no era capaç de gestionar-s'ho sol. I com he dit abans, jo pensava que sí. I vaig anar quasi obligat, perquè el cos m'havia com fet aquest avís. Tothom al meu voltant em deia, vés-hi. De fet, el primer dia que parlo amb el psicòleg, li explico el meu perfil, ell se'n fa creus, dius, o sigui, com pots haver passat tot això, o sigui, guerres, crisis de fam, segrestos, i no haver anat al psicòleg, no? I sí que t'adones que era una qüestió que m'autogestionava sense les eines. Per tant, el psicòleg et pot arribar a donar eines. Jo no, encara estic en aquest moment de...
La motxilla no la buides amb un mes i mig.
Segur que no.
Però aquesta transacció de tu anar a un senyor o una senyora que no coneixes de res, que és un especialista, pagar-li 60, 80, 100 euros, que és el que costa una sessió, i vomitar-li tot el que et passa per dins i els pensaments més obscurs i més foscos a una persona que no coneixes de res, a tu això no t'acaba d'encaixar.
A mi no m'encaixa, però perquè jo sóc una persona que no explico mai les meves coses, ni als meus amics. O sigui, els meus amics moltes vegades m'ho diuen, em foten encara que, hòstia, tio, que tu arribes potser d'una cobertura xunguíssima i estàs com si no hagués passat res i si sabem que et passa alguna cosa és perquè notem que te'n vas a caminar o que estàs capficat en una altra història, però no m'ho expliques. Llavors, a mi aquest canvi de sobte, posar-me en un sofà i dir-li a algú que no conec de res coses que no li he explicat absolutament a ningú, i quan dic ningú potser m'afegeixo a mi mateix, perquè a vegades que passo de la història. O sigui, si sé que allò m'ha tocat, ho tiro. O sigui, moltes situacions que la primera vegada que m'hi enfronto
és escrivint. Fas veure que no les has viscut. No?
O que no les he viscut.
O que no les paeixes, simplement.
O les col·loco en un llibre com si fos una cosa que no ha anat tant amb mi, sí, sinó que, vale, l'explico en el llibre...
Com un narrador.
Com un narrador extern. Sí. D'això li ha passat al Xavier Aldecoa, però no a mi.
Com va aquesta teràpia? Funciona? Et trobes millor o continues sense creure-hi? Sincerament.
No ho sé. O sigui, a mi el psicòleg em cau molt bé. Tio que és intel·ligent, que...
No t'ha de caure bé, eh?
Sí, pues, no ho sé, em cau bé. O sigui, parlo amb ell i dic, hòstia, tio, aquest tio és intel·ligent, crec que diu coses amb molt sentit. Però més estrany, perquè... Clar, quan vas al metge i t'has trencat la mà i vas recuperant, arriba un moment que pots començar a fer les mateixes coses que feies abans, ja sigui moure el braç, després escriure, agafar coses... Però això no passa amb les qüestions mentals. Llavors hi ha un punt de que jo surto d'allà no sabent si allò em va bé, però sospitant que em pot anar bé i seguint els consells d'això. Sí que veig que, per exemple, hi ha coses que s'han de solucionar i no sé com. Per exemple, malsons, des de que em va passar això el dia que aquí a la ràdio amb tu... és com si haguessin obert una porta a uns malsons que jo no havia tingut amb aquesta intensitat mai. I de sobte...
Estàs recordant que somies més que mai, ara.
Més que mai, i coses que m'espanten, també, de somnis realment estranys, raros, que no lliguen massa amb la meva forma de ser.
Mm. Va, una altra cançó. Una de les primeres coses que fa el metge després de descartar ictus, després de descartar una malaltia neurològica, és donar-te la baixa durant unes quantes setmanes i dir, has de descansar i a veure què passa. Comences a fer aquesta teràpia i vas traient coses d'aquesta motxilla. T'ha fet replantejar la teva vida, el teu ofici, la manera com el practiques, fins i tot?
Sí que m'ha fet veure clar... Jo no havia demanat mai la baixa, no sabia ni com es demanava una baixa. I de sobte...
De fet, no la vas demanar tu. No. Et va obligar el metge a agafar-te-la.
Em va obligar. I clar, això significava agafar l'agenda i començar a trucar...
A cancel·lar coses.
I allà vaig veure la magnitud de xerrades, de conferències, de podcasts, d'entrevistes, de viatges... De gestions que estava fent. O sigui, jo a la vegada estava gestionant 5 visats per anar a diferents països, dos viatges més que ja tenien data. Llavors, en aquest moment sí que te n'adones. I a més són viatges que eren, en alguns casos, amb certa tensió. O sigui, jo era conscient de que si em donaven aquell visat havia d'anar corrents a un lloc que estava en guerra i això em generava una tensió de la qual m'havia acostumat, també. O sigui, no ho dic des de la tensió. És simplement quan vaig parar i vaig dir, comença a trucar la gent per dir, escolta, durant un temps no podré fer això, que em vaig adonar que eren coses que tenien un pes que jo donava per, per suposat, pues ets anar a Sudan, és una situació de guerra, no sé com ho gestionaré, vull tornar al Congo, veurem com ho gestionem. I en aquell moment penso, hòstia, tio, això et passava més del que eres capaç d'analitzar, segurament.
Tenim una feina que és molt addictiva, molt adrenalínica, que genera molta dopamina, encara més en el teu cas. Et fa por viure més a poc?
Jo crec que sí, una mica sí. Perquè ara m'haig de frenar sense voler. O sigui, he tornat i ara tinc de nou 5 o 6 viatges en ment. T'ho explicava abans d'entrada. Mira, me'n vaig a Somàlia, estic demanant una altra vegada el visat de Sudan, me'n vaig a Líbia, tampoc són viatges fàcils, perquè a mi m'agrada molt la feina que faig. A mi m'apassiona molt la feina i jo només entenc aquesta feina fotent-li absolutament tot. I això me n'adono que té un cost. Té un cost dedicar-li amb cos i ànima a aquesta feina, i sí que tinc la sensació de que ha anat pujant el nivell o pujant aquesta exigència i paga. Jo no em vaig sentir tan absolutament buit com quan vaig acabar el riu Congo. Quan vaig navegar el riu Congo sencer i vaig arribar al final, allà sí o sí tinc la sensació de que no puc més. De que acaba, o sigui, que ja he donat absolutament tot i aquesta sensació la vaig tenir un altre cop aquí quan em va passar això.
Com vas explicar a les teves filles el que t'havia passat?
Vaig decidir explicar-los normal. De, mira, al papa li passa això perquè la meva filla deia, hòstia, no vas a treballar? Hòstia, jo tampoc vull anar al col·le. I li deia, mira, al papa li ha passat això, el papa veu moltes coses...
Però això què és? Una crisi d'estrès? Li hem de dir o...?
Bueno, el que m'han dit és ansietat i estrès posttraumàtic. Hi ha una barreja de coses que són diferencials, diguéssim, o diferents de només una crisi d'ansietat, sinó que hi ha una qüestió d'estrès posttraumàtic, sobretot a cavall d'aquests somnis que et deia. I llavors el que vaig fer és explicar-li a l'Helena i l'Aina, la petita ho entén una mica menys, però explicar-li, mira, al papa li passa això... I va al psicòleg, quan anava al psicòleg no li amagava que anava al psicòleg, de fet algunes vegades m'esperaven al bar de baix i el papa estava al psicòleg i no passa res. I ho han entès, jo crec que els nens moltes vegades ja els expliques les coses directament, ho entenen molt millor que nosaltres.
Tens la sensació d'haver pagat molts peatges per la feina que has escollit i que a la vegada t'agrada tant? És a dir, a la balança de vida personal, família... i a la balança de vida professional, l'encaix amb una feina com la teva, que et passes el dia viatjant per l'Àfrica, no ha de ser fàcil, no?
No, però sí tinc la sensació, i això és una cosa que això, mira, el psicòleg m'ho diu molt, i jo quan m'estàs dient això pensava, hòstia, peatges els que han pagat la gent que m'estima. Mm-hmm. Aquesta gent són els que paguen molts peatges perquè tu te'n vas, no saps a vegades si tornaràs, o aquest neguit de si tornaràs o no... si tornes i te'n vas a caminar perquè no estàs del tot bé, ells també estan pagant aquest peatge. Les meves filles, una vegada l'Helena va venir, la gran, enfadíssima del col·le, dient ell que m'han dit els altres que els seus pares no viatgen. Com, hòstia, o sigui, que tots els pares no fan el que fas tu. Per tant, jo quan dius peatges, home, sí, evidentment, però he pagat peatges i també he recuperat moltíssim i m'ha donat moltíssim aquesta feina, experiències i vivències que no canviaré per res del món, però sí, a canvi, he estat una miqueta menys del que m'hauria agradat amb les meves filles o amb la meva exdona, la mare dels meus fills. Per tant, hi ha coses o preocupació dels meus pares o dels meus germans, la gent que t'estima. Llavors, aquests peatges són els que a mi em pesen una mica més, no? El dir, aquesta professió no la pots fer sol. L'has de fer gràcies a aquella gent que t'acompanya.
Què et diu aquesta cançó, Xavier?
Doncs mira, parlant de peatges, no? Amb la Júlia, just abans de marxar a navegar el riu Congo, que eren molts mesos de navegació, i els dos, sense haver-nos-ho dit, érem molt conscients que les coses podien anar malament. I la Júlia em ve, em recordo que estàvem a Pals, i em diu, només t'ho preguntaré una vegada, però si et passa algo, quina cançó vols que posem al teu funeral? I li vaig aquesta. O sigui, i aquesta sensació de dir, hòstia, és que la mare dels meus fills m'està preguntant què ha de fer si no torno. Per una cosa que no t'obliga ningú a anar-hi, estava anant perquè jo volia, perquè era la meva passió, era el meu somni des de petit i ella ho acceptava. Crec que és una demostració d'amor molt, molt gran, no? D'algú que t'estima lliure fins al punt de preguntar-te una pregunta com aquesta. I aquesta cançó, que ja m'agrada moltíssim, clarament em recorda aquell moment i aquell pas abans d'anar a navegar el riu Congo.
Van Morrison, eh? Mm-hmm. All Over Now, Baby Blue. Baby. Mm. Com t'imagines els dies que vindran?
Doncs...
O encara no ho has decidit ni ho saps?
És que m'agradaria continuar fent el que faig perquè m'agrada moltíssim. Tinc moltes ganes d'escriure llibres, és una cosa que m'importa molt. Però sí que m'agradaria dormir. O sigui, el dormir per mi s'ha convertit ara en la meva gran pedra. O sigui, hi ha dies que dormo molt bé, dies que no, i tota aquesta qüestió dels malsons és una cosa que no puc controlar gaire, perquè no sé d'on venen, no sé com se'n van, i hi ha alguns somnis i malsons que em deixen inquiet, perquè t'aixeques pel matí i dius, però jo per què estic pensant aquestes coses i no les penso.
Potser la lliçó és viure una mica més a poc, això que dèiem abans, no? Però també el temps anirà dient i segur que la teràpia que has començat ara acaben sortint moltes coses i crec que és important també creure-hi una mica més, no?
Crec que és important creure i crec que és important parlar-ho. O sigui, jo recordo quan va passar això, la meva primera reacció va ser amagar-ho, perquè estàs en un moment de fragilitat i que no t'agrada dir-ho. I recordo que va coincidir molt amb el moment que l'Araujo, el jugador del Barça, va decidir donar un pas al costat, el Buenafuente també va dir, escolta, no va fer les campanades perquè no podia, i adonar-te que tu mateix també ho consideraves un punt de debilitat, que no és agradable estar a l'altra banda, aquesta fragilitat exposada. Però a mi em va ajudar que l'Araujo fes això, que fes aquest pas, que el Buenafuente ho digués, perquè vaig pensar, ei, tio, que li passa a molta gent. I estem parlant de gent que té una exposició pública, però segur que a totes les feines o que a totes les situacions passa. I per això, quan vam parlar, escolta, ho expliquem? O fem com si no hagués passat res? Doncs sí, segurament no és superagradable parlar d'un moment dèbil. O sigui, jo estic acostumat a que les entrevistes siguin per coses bones. Perquè he tornat d'un viatge o perquè he publicat un llibre i de sobte parlar d'un moment baix crec que és una cosa important per normalitzar-ho. Que, escolta, que tots ens podem trobar en un moment de debilitat, un moment en què les coses no han anat com has volgut, però no estem sols, tio, que això li passa a més gent.
Xavier Lecoa, moltes, moltes gràcies i ja ho saps que aquesta casa és teva i que sempre que vulguis i et vingui de gust, el Jo Mai Mai el continuarem fent.
Doncs un plaer i molt content d'estar amb vosaltres.
Ara tornem al suplement.
Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa.